Sintonia de sexualitat femenina amb la doctora Jaci Molins. Molt bona nit.
Bona nit.
Doncs un programa més. Ja em sembla que arribem als 10 programes, no?
Sí.
Com passen les setmanes?
Molt, molt. Molt
volant, de pressa. Volant, volant. Doncs Jaci, recordem, aquest programa s'adreça especialment a dones, perquè parlem de la sexualitat, la nostra sexualitat, però vaja, que el pot escoltar, evidentment, els homes, perquè també està bé que aprenguin, no?, alguna coseta.
Sí, molt bé, molt bé.
Doncs anem a veure, quin és el tema d'avui?
El tema d'avui és la sexualitat a partir de la menopausa.
Molt interessant.
O sigui, seria també més o menys, no?, amb dones una mica més grans.
Mm-hmm, perfecte. Doncs anem a fer un ràpid resum dels programes anteriors.
Aquest resum cada vegada és més llarg.
Cada vegada és més llarg, sí, sí, sí.
Bueno,
sí.
Faré, mira, aniré ajuntant...
Per blocs.
Això, per blocs, no? El primer i segon programa era una mica l'autoconeixement, no? Doncs com, ja, com funciona la musculatura del sòl pelvià i el coneixement de la vulva. El tercer i quart era fer l'amor amb una mateixa, el que se'n diu masturbació, detallar una mica què és, quines possibilitats hi ha. El cinquè, sisè i setè sobre l'orgasme, també tota la fisiologia i també totes les possibilitats, els obstacles, facilitadors, etc. Ja el vuitè, novè, ja parlem de pràctica en parella, diferents pràctiques, diferents possibilitats.
Molt bé. Si et sembla, comencem amb les preguntes.
Sí, sí.
Doncs vinga. Diu que li va demanar a la seva parella que li fes sexe oral, que abans no volia provar mai, que va ser plen, però que no va arribar a l'orgasme. Diu que sí, és normal.
I tant, i tant. Vull dir, no sempre, Vull dir, perquè a més això, ja en vam parlar l'últim dia, no?, que a vegades, doncs, depèn de l'estona, no?, a la millor per arribar a l'orgasme es necessita més estona, i ell a la millor es cansa. I si no, el que es cansa és ella, i moltes vegades hi ha el tabú aquest, no?, de pensar, ostres, pobre, s'està cansant, i llavors això et destirota d'estar concentrada amb el que estàs rebent, no? I bé, tranquils, o sigui, aquí sempre està molt bé tenir orgasmes, i no, en cap cas s'ha de renunciar, però sí que quan ens concentrem en el final, moltes vegades no arribem. Llavors, practicar sexe oral o qualsevol tipus de pràctica pot ajudar en el conjunt, però potser al final el sexe, vull dir, l'orgasme s'arriba potser, doncs, fregant el clítoris amb la mà, ja sigui la mateixa persona, la mateixa dona o la parella.
Mm-hmm. Doncs un altre ens diu que t'han fet cas i que es van esplaiar més estona fent-se carícies a diferents parts del cos, però que quan va arribar als peus, el seu marit li va fer moltes pessigolles i que van haver d'aturar-se i, evidentment, que van riure molt. Diu que, tot i que no van acabar fent verdader sexe, diu que s'ho van passar molt bé.
Doncs fantàstic. I moltes ganes, vull dir, moltes gràcies de compartir-ho. I, a més, això també era sexe, encara que no hi hagués penetració. Vull dir, i passar-s'ho bé. És que sempre hi ha la idea que hem de tenir, i repeteixo, és la del joc. O sigui, divertir-nos, igual que quan érem nens, quan jugàvem, no hi havia cap mena de finalitat, estaves allà, els nens a vegades quan estan jugant els hi dius alguna cosa i no et fan cas, no perquè no t'escoltin, sinó és que no et senten, vull dir, perquè estan concentrats en el que estan fent. I per tant, i és molt interessant, és això, jugar, divertir-se i provar i experimentar noves coses.
Uh-huh. I més, si riuen millor, no?
Oh, i tant.
Tot i que hi ha una frase, no sé qui la va dir ara perquè no la recordaré, que deia que el sexe és el més divertit que es pot fer sense riure.
Ah, mira.
Era una dona, que ho va dir, però sí, ara no recordo qui és. Ho buscaré per saber la font d'on prové.
Ah, doncs perfecte.
Un altre diu que en la fase de preliminars, que el seu marit va ejacular entre els seus pits sense donar-li temps a ella a fer res més. Que què podia fer en aquell moment?
Val. Aquesta és també una pregunta una mica complexa, perquè uh-huh, pot ser que sigui una cosa ocasional i no passa res. I en qualsevol cas, en cap cas el que s'ha de fer és acabar aquí. O sigui, si, pel que sigui, l'home ha ejaculat abans, però ella no ha arribat a sentir plaer o no ha arribat a l'orgasme, doncs s'ha de seguir, ell ja ha acabat, diguem-ne, però llavors ha de tenir en compte amb ella i fer-li tot el tipus de pràctiques que amb ella li vinguin de gust, no?
Sí, que no perquè ella hagi acabat vol dir que ja s'ha acabat tot, no?
Exacte. I llavors aquí pot incloure, doncs, això, sexe oral, carícies, tot el que ella li vingui de gust.
No.
Ara bé, això pot ser una cosa ocasional o pot ser una cosa habitual. Llavors, quan un home ejacula molt ràpid, això se'n diu ejaculació precoç, i pot ser que sigui un ocasional, no? Igual que una altra vegada pot passar a l'inversa, que no hi hagi manera d'ejacular, perquè no hi arriba, o una altra possibilitat és el que en diuen el famós gatillazo, que no sé quin, com se tradueix en català, hauré de buscar-ho, a veure si trobo, que és que l'home no fa erecció, no? O sigui, tot i que en tingui ganes, però no hi ha erecció. I els motius poden ser múltiples. Quan les coses són de manera ocasional, un s'ha de relaxar, no obsessionar-se, perquè a vegades quan t'obsessiones és quan les coses no van bé, però si és una cosa habitual, llavors cal demanar ajuda, perquè normalment la conseqüència de l'ejaculació precoç és que no s'ho passa bé ni un ni l'altre. I llavors això sí que val la pena. I clar, cada vegada hauria de ser més habitual, no? De dir, és que a vegades hi ha problemes que són petitets i que potser amb un parell de sessions amb un sexòleg es poden resoldre. Altres vegades les coses poden ser més complexes i necessiten més temps. I altres vegades hi ha problemes a la parella que precisen d'una psicoteràpia. O n'hi ha d'altres de problemes que es poden acabar separant-se o divorciant-se.
Caram, sí. Doncs déu-n'hi-do, no?
Sí. Va.
Som-hi.
Primer una mica de definicions. Menopausa vol dir la data de l'última regla, igual que menarquia és la data de la primera. Ara bé, i després el que ve a continuació, tots els canvis hormonals i tot un període que es pot ser bastant llarg, se'n diu climateri. Però què passa? Que no tothom ho coneixem per menopausa. Vull dir, estic menopàusica i això pot durar molt de temps. No, i no passa res, només els noms, no, mentre ens entenguem, però per ser més específics és així. Què passa amb la menopausa i amb el climateri? Doncs que hi ha una baixada brutal dels estrògens. Els estrògens són unes hormones, així normalment les dones tenim estrògens i progesterona, i bueno, els ovaris deixen de produir-ne, tot i que hem de dir que el greix subcutani de tot el cos acumula estrògens. Llavors, a vegades, l'obsessió que hi ha avui dia de primar-se és en el fons, l'organisme savi, no? I moltes vegades a la menopausa la gent s'engreixa i està bé perquè en el greix hi ha estrògens. Vull dir que també aquestes coses val la pena saber-les. Què passa quan baixen els estrògens? Doncs diverses coses. Que s'atrofia la vagina. Atrofiar vol dir que la pell o la mucosa, la capa que ho cobreix la dintre de la vagina, és més prima. Aquesta capa és allà on se segrega els líquids que lubrifiquen i també disminueix aquesta lubrificació. Tot i que tot això és molt variable. Pot haver-hi dona que senti molta sequedat i en altra que no tant. Però totes les coses aquestes, tots aquests canvis, que sí que són veritat, la majoria són reversibles en el sentit que hi ha solucions i després en parlarem. El desig també pot ser variable, o sigui, s'associa, no?, culturalment, no?, a la menopausa, doncs un se li passen les ganes, doncs depèn, perquè potser se li passen les ganes amb la parella habitual, i en canvi, una dona menopàusica que pel que sigui s'enamora o és igual o coneix, està sola i coneix a través dels Tinders o del que vulguis, per la via que sigui, coneix una altra persona i potser fa que això l'estimula moltíssim i té moltes ganes, no? Vull dir que també hi ha estudis que les dones, per molt grans que siguin, poden mantindre activitat sexual. En parlarem una mica més després, no? Un altre efecte dels estrògens és que la musculatura del sòl pelvià és més feble, més fluixa. Bueno, en general, també les cames, no? O els braços. O sigui, a mesura que ens anem fent grans, no tenim la mateixa força que quan érem joves. Però així com si anem al gimnàs o caminem, la musculatura està en més bones condicions, també si potenciem aquesta musculatura també, i això a més tindrà a veure amb la intensitat dels orgasmes. Hi ha menys elasticitat dels teixits, una miqueta com la pell de la cara, no? Que ens hi posem cremetes, no? Perquè no té les mateixes característiques. I després hi ha altres canvis que són variables, no? Com per exemple la variació de l'estat d'ànim, que no és obligatori, Vull dir, pot haver-hi dona que diguem, la menopausa inicia en el teri, que està la menopausa, i en canvi n'hi ha una altra que, pues, va, una mica com les persones a l'època més productiva que tenen la regla, de vegades quan ha de venir la regla també pot canviar l'estat d'ànim. En general hi ha una disminució de la son, s'acostumen a dormir menys hores o costa més dormir o les persones desperten més, però també hi ha molta varietat. Hi ha persona que és molt gran i no ha tingut mai problemes per dormir. Hi ha altres efectes com les sufocacions, etc. Hi ha moltes coses que poden ser secundaris a la menopausa, però també aquí hi ha un pes molt important de la cultura en el sentit de que dius, no, em passarà això, m'està passant això, i qualsevol cosa, bueno, doncs potser un dia estàs cansada, no perquè estiguis menopàusica, sinó perquè potser has treballat massa o perquè t'has constipat i estàs el teu
però
cos...
Però tot es culpa, no? A la...
Sí. Vull dir, que a vegades està bé fer-se... escoltar-se, no?, què ens està passant, però tampoc no...
No escalfar-nos el cap massa,
ah,
no?
Això mateix. Molt bé. Genial. Bé, solucions. N'hi ha.
Vinga.
I la majoria passen per la musculatura del sòl pelvià.
Home, sí. Tan important, eh?
És importantíssim. Només un toc, eh? Vull dir, sí, és que s'hi ha donat molt... Abans era el gran desconegut, no? Com això, com la vulva, no, que està aquí baix i no ens ho coneixem i no sabem com funciona. Tothom sap, per exemple, que aquí a l'estómac, no?, veiem algun artista d'aquests guapos que tenen les tauletes de xocolata.
I tant.
No? I sabem, no? Això és la musculatura de l'abdomen, no?, o de la panxa. En canvi, la musculatura que està a baix, doncs com una tenda de campanya que parlàvem un dia, doncs és desconeguda, no? I, per exemple, tinc molts exemples l'altre dia amb una amiga amb 60 anys o així, em diu, és que tot el dia m'estic pixant. Nena, que això té solució, fes el favor. Vull dir, exercicis i ves amb una fisio i mira tu, perquè, esclar, vull dir, això abans era així, no? La gent es pixava, es posava una compressa...
Ja està, s'arreglava el problema.
No, per favor, vull dir, té solució, no? Llavors, la solució passa per fer exercicis. Avui no els explicarem, però bàsicament és contracció o relaxació i us recomano que us mireu el primer programa. Una altra cosa que és molt ajuda molt és la vibració, o sigui, amb un vibrador, perquè el vibrador el que fa és que augmenta la vascularització, arriba més sang i tot està més ben irrigat i, per tant, funciona millor, no? I també hi ha més lubrificació.
No, llavors té una doble vessant, no?, el vibrador.
Sí, perquè a més, o sigui, el vibrador tu el fas servir per tot això i a més, com que hi ha programes, per exemple, intermitents, es poden fer servir també per fer contraccions, però si pel que sigui al final un segueix i arriba un orgasme, benvingut, eh? O sigui, serveix per tot. El que també ajuda moltíssim a tots els problemes de la menopausa són els orgasmes, ja sigui sola o acompanyada. O sigui, orgasmes... Hi ha sexòlegs que recomanen 3 a la setmana. Però, bueno, si no, 2-3 a la setmana estaria bé. I moltes vegades, per manca de temps, l'estrès, bueno, totes aquelles coses que ja vam parlar en el seu dia, no? Però pensar que, a més de passar-t'ho bé amb un orgasme, o fent sexe sola o acompanyada, ajuda a que tota aquesta musculatura estigui en més bones condicions i, per tant, es reverteixi tots aquells efectes de que baixen els estrògens i de la menopausa. O sigui, que amb la menopausa les coses no s'han acabat.
Molt bé.
Val, els beneficis del sexe a partir de la menopausa, bueno, a partir de la menopausa i sempre, alleuja l'estrès. Clar, si estem molt estressats, potser costa començar, però després, al final, normalment, doncs, un està molt més desestressat, no? Enforteix el sòl pèlvic, millora la lubrificació, prevé aquesta atròfia vaginal i també millora la son.
Mm-hmm. Molt bé.
Estadístiques.
Som-hi.
No, ho dic perquè tot això que us estic explicant no m'ho invento jo, I, de totes maneres, de sexualitat, amb dones grans hi ha molt pocs estudis, però n'hi ha un de molt interessant, fet per la Anna Freixas i el seu grup, que és Anna Freixas era una professora universitària de la Universitat de Còrdoba, tot i que ella és d'origen català. Té un llibre molt interessant que se'n diu 5 regles. Us el recomano, les dones menopàusiques. També té un altre llibre que se'n diu Tan fresques, que també us el recomano. Està molt simpàtic i val la pena perquè t'anima, no? T'anima a seguir. Llavors, ella va fer un estudi amb més de 700 dones, o sigui, enquestes, més de 700 dones, dones de 50, 80 anys, i els preguntava a veure què passava, com s'ho muntaven, però una enquesta molt, molt... Una enquesta, era una entrevista, en realitat. O sigui, una entrevista oberta, en què els preguntava moltes coses i que la dona es podia esplaiar explicant tot com se sentia, no? Llavors, algunes dades, no? Perquè... Per sempre les dades ens les hem de prendre amb precaució, no? Perquè no vol dir que això hagi de ser així, eh? Un 30% de dones menopàusiques diu que no tenen desig. Però clar, a la millor aquest desig, si fessin alguna cosa diferent, a la millor apareixeria, no? Perquè és allò que dèiem, com menys fem, menys ganes tenim, no? Ara, naturalment, també s'ha de respectar les opcions, no? Pot haver dones que diguin, no, jo ara ja passo absolutament del sexe, no? Dels resultats d'aquest estudi diu que, per exemple, la masturbació és la pràctica més freqüent, més habitual, amb dones d'aquestes edats, eh? Llavors ella feia com una classificació, per exemple, dels 50 als 60, dels 60 als 70 i més de 70. Llavors, un 72% de dones de més de 50 anys, entre 50 i 60, es masturba un 72% de les dones. A partir dels 60, un 59%, i a partir dels 70 anys, un 32%.
Uf, quina davallada, no?
Sí. Però clar, ella feia una classificació també molt interessant, perquè classificava les dones una mica del baby boom, que serien les més joves, i feia moltes comparacions amb les dones de més de 70, no? Que serien dones que van néixer doncs, a l'època de la dictadura, amb una educació religiosa molt més estricta, en què tot era pecat, etc. No? Bueno, i aquí veiem, no?, que el pes de la cultura, vull dir, no és que sigui la fisiologia, perquè hi ha una autora, que n'he parlat un altre dia, la Betty Dodson, que es va morir amb 90 o 91 anys, que diu que fins als 90 o fins als 100 una dona pot seguir tenint relacions sexuals amb ella mateixa o amb parella si s'escau, no? Respecte a la masturbació, hi ha un 13% de dones que diu que no ho han fet mai. També aquí també hi hauria el pes de la cultura, no?
Clar, en el cas dels homes, aquesta xifra descendiria...
Baixa molt, baixa molt. Perquè encara que la cultura els diguessin això, no? Per exemple, fins i tot, no? Alguns que anaven amb escoles religioses i en l'època de la dictadura i tot i així, la pràctica de bueno, allò que dèiem, no? Els nens en general doncs, estan molt satisfets del seu penis, fins i tot en grups de vegades fan pràctiques com concursos, no? De qui es masturba més ràpid, i bueno, hi ha totes les possibilitats, però és un altre món, eh? Tot i que també hi ha homes amb problemes. Un 50% de les dones han utilitzat joguines sexuals. I aquest és un tema molt interessant perquè moltes vegades, doncs, a vegades si costa arribar a un orgasme, doncs les joguines ho poden facilitar moltíssim. I un 8% de les dones practica sexe anal. O sigui, que lligo una mica amb el programa anterior, en què, bueno, no és una pràctica habitual, tot i que en el porno sembla que sí, però que tampoc no s'ha de desestimar i és una possibilitat. També aquí diré que el sexe anal pot practicar-se una dona ella mateixa, no? A lo millor amb una joguina sexual o amb estimulant-se al voltant de l'anus, que té moltes terminacions nervioses. Bueno, quines dificultats hi ha, no?, amb la sexualitat de les dones grans? Això, no?, que hem parlat, moltes vegades les creences, la cultura, que té un pes molt important, molt més dels que ens assemblem. Ens sembla que ja estem més lliberats i més...
I no,
perquè, bueno, encara hi ha moltes vegades coses que no acabem d'acceptar-les o no ens atrevim i tal. Aquí, una mica, la solució seria revisar-nos, no?, adonant-nos. Això, qui ho diu o qui m'ho ha dit? I per què ha de ser així? I per què no pot ser d'una altra manera, no? Vull dir, el límit sempre està a no fer mal. Si, per exemple, pràctica en parella, jo no faré una cosa, o sigui, s'ha de respectar l'altre i no fer una cosa que l'altre no li vingui de gust. És aquest el límit, no? És com la vida en general, també, no? Però, traient això, de que no faig mal, puc provar coses diferents, un arma per mi. Caiem moltes vegades a la rutina. I ho dic a nivell sexual i a altres nivells. No sé, si un li ve de gust pujar un globus, que ho faci. Perquè, en definitiva, quan al final de la vida t'arrepenteixes d'allò que no has fet, no d'allò que has fet, no? Bé, la monotonia, que és un altre dels problemes, sí. Les dificultats, sobretot a vegades amb parelles de llarg recorregut, és donar-se permís per fer noves pràctiques, noves vivències, buscar ambients diferents, no? Potser un dia pues, anar-se a un hotel o muntar doncs, tot una habitació així amb llums vermells i amb llençols vermells i amb música especial, el que sigui. O sigui, és posar imaginació, és en el sexe i també a la vida quotidiana, no? Tendim a la rutina, no? I bueno, si estem contents amb allò que tenim, no cal que ho canviem, però si no, posem algun remei. Després, els problemes en parella, no? Clar, aquí tindria a veure, no? De vegades amb si aquests problemes són profuns o no. O sigui, profuns com perquè qüestionar-se, no? De si has de seguir aquesta relació o no. I l'altra cosa és simplement això, perquè sigui... A vegades hi ha mals entesos, també hi ha temporades, eh? Les coses no són sempre estables, hi ha temporades doncs, que les coses són més normals i altres menys. A mi m'agrada molt, una vegada vaig anar amb un curs que venia un professor americà que tenia 80 anys, tot un pope de la psicoteràpia. Érem com 500 alumnes en una aula de la Universitat de Barcelona i bueno, algú li va fer una pregunta i va dir, diu, jo m'he separat 250 vegades de la meva dona. I la seva dona estava a la primera fila, eh? I se la va mirar. Diu, sí, perquè al llarg, per exemple, una relació molt llarga, doncs, bueno, hi ha èpoques que estàs més a prop, èpoques que estàs més lluny, èpoques que les coses van més bé, èpoques que van més malament. I això és normal. I a vegades tampoc no ens hem d'angoixar, no? Però sí que no sé, si realment una parella no practica sexe des de fa molt de temps, no? Pues revisar el motiu, si és una elecció voluntària o és perquè realment hi ha alguna cosa que no funciona, no? Clar, pot ser això, no? Perquè la parella sigui poc estimulant, perquè sigui una parella avorrida, no? Però, clar, això pot ser que, dius, bueno, depèn, no? Si no te n'has adonat abans, doncs sempre si és a temps, no? Uh-huh. O hi ha, no sé, hi ha també un llibre molt interessant, que aquí ja és un altre tema, que podríem parlar un dia, no? De la infidelitat.
També.
La infidelitat normalment sempre és cosa d'homes, i jo sempre pregunto, bueno, però els homes amb qui s'ho fan, no? amb altres dones, no? I que els motius, no, de la infidelitat poden ser múltiples, no? I moltes vegades pot ser precisament això, que hi hagi una mala entesa a nivell sexual, no? Això ho deixarem per un altre dia.
Vinga, sí.
Poden haver-hi problemes de salut. Clar, la salut, si realment aquests problemes són importants, és el que passa al davant, no? Sí, hi ha malalties que impedeixen practicar sexe. Tot i així, cal dir que, per exemple, no, una persona, doncs, té algun problema greu, a lo millor no pot practicar el sexe estàndard, no? Amb penetració, tot això, sexe estàndard, però sí que a lo millor es poden fer doncs, masturbacions i tal. Hi ha alguna pel·lícula interessant que s'ha fet alguna vegada, doncs, per exemple, d'un paraplègic, i que a lo millor doncs, la dona es masturbava i ell, o sigui, el plaer no el sentia en els òrgans genitals perquè realment allà no hi tenia sensibilitat, perquè aquella persona havia tingut una paràlisi de la cintura cap avall o del coll cap avall, però sí que a nivell mental, no? Perquè el sexe en realitat, ja dèiem que l'òrgan sexual més important és el cervell. Bé, més coses. La manca de parella, clar, és un dels motius pels quals una dona gran pot ser que no pugui practicar sexe en parella. Ja sigui perquè estigui separada, ja sigui perquè sempre hagi viscut sola o perquè per elecció, no? Llavors, en aquest cas, està claríssim que un el que ha de fer és fer sexe amb ella mateixa, lògicament, amb totes les seves variacions. I també tot plegat és aplicable, no? També posar variació, pràctiques diferents, utilitzar joguines, etcètera. El tema sobre les creences sobre la menopausa, que ja n'hem parlat abans, no? Que és moltes vegades aquestes creences el que fan, que diu, ah, tinc menys ganes, doncs val, ja això ja no funciona, no és veritat. Hi ha evidències, no? I per exemple les estadístiques aquestes, no? Que deien doncs, que la majoria de dones poden seguir practicant sexe, no? Una altra cosa és l'imatge corporal, que també en vam parlar un dia en un dels programes, però és molt... Si jo no m'agrado, lògicament, si et fas gran, doncs no estàs com el primer dia, quan ets jove. Però és reconciliar-nos amb aquest nostre cos que ens ha ajudat a viure fins ara, no? I per tant és, no sé, de vegades hi ha artistes que han fet exposicions de gent amb moltes arrugues i poden ser molt boniques, no? O sigui, reconciliar-nos amb el nostre cos. Els temes d'estrès, cansament, preocupació, bueno, doncs, saber-ho, no? Que hem de buscar, hem de posar una cita soles o cita acompanyats, perquè si no, esclar, si dic el dia que no estic estressat per practicar sexe, potser no trobaré mai aquest dia, no? I moltes vegades, doncs, tots els temes dels contextes, no? És necessari tenir un espai íntim, sobretot quan un està sol i quan està acompanyat, un espai agradable, que es puguin fer les coses lentes, sense presses. Anem a les conclusions.
Vinga, anem acabant, sí, ja sí.
Sí. Bàsicament, la societat actual, no? Has de ser jove, guapo, sí. I llavors, bueno, si ets dona i gran, doncs hi ha una invisibilitat. O sigui, precisament per això hi ha molt pocs estudis de què passa amb sexe amb les dones amb gent gran i bueno, va lligat, no? Amb el tipus de la cultura, la societat on vivim i tot això ens ho hem de qüestionar. O sigui, per l'altra banda, l'autora aquesta, en el llibre de Tan Fresques, parlava de que la menopausa pot ser absolutament alliberadora. Entre altres coses, ja no et quedes embarassada. I després, les dones també sabem cada vegada més el que volem. I bueno, l'edat i l'experiència és un grau. O sigui, que hi ha tota aquesta part positiva. Bé, propostes que us faig.
Vinga.
Repeteixo exercicis al sol pelvià, més que mai, i vibradors i tot això. Per què? És el que farà que reverteixi els efectes de la baixa d'estrògens i totes aquestes dificultats, no?, que hi puguin haver per la menopausa i que totes es poden vèncer. O sigui, realment està demostrat que la musculatura del sol pelvià és molt agraïda. Al cap d'unes 3 setmanes de fer...
Ja es notarà el canvi.
Es nota. Augmenta la lubrificació, etcètera, etcètera. Mm-hmm. Mantenir la cita amb una mateixa, que com es fa més gana se'n té. En cas d'haver-hi parella, la comunicació és bàsica. Sortir de la rutina, I bé, no? Una mica el resum és aquest, no? Que sí que realment hi ha una disminució d'estrògens amb tots uns efectes, però que es poden contrarrestar. I sobretot també utilitzar lubricants sempre que calgui, que és una gran ajuda. També en parlarem un dia dels lubricants. Crec que el missatge més important és que les dones grans poden i tenen i poden gaudir del sexe i us
per tant, animo. Menopausa lligat amb la no sexualitat, no és una excusa.
No és una excusa i val la pena i és una llàstima renunciar, precisament com de vegades potser es té més temps, no? Quan un ja està jubilat, que tens més temps, doncs per què no?
Molt bé, ja sí, moltes gràcies, que vagi bé la setmana.